Adéu, adéu, gent del Tweet Fighter, que encara estan per aquí remenant
adeu,
la cua.
Adéu, adéu,
adéu. Doncs avui aquí amb l'Anna Ferrer, i després d'ells, de què havies de parlar? Ells que són una mica vegans, tu has de parlar de canibalisme.
Òbviament, l'única opció possible. Ha cridat molt vegans, no sé si s'ha sentit. Però sí, a veure, diguem que el canibalisme no és una mort en si mateixa, però que és una mica indispensable.
Una manera de desaparèixer.
Sí,
o una manera de no deixar rastre.
En algun moment hi ha cadàvers pel mig i bé, això, hi ha gent que mor expressament per ser devorada i d'altres senzillament tenen un cadàver massa atractiu per deixar-lo passar sense més ni més. Així que avui, carn humana.
M'ha agradat molt això que has dit així, com si no sentís ningú.
¿Por qué, según usted, les arranca la piel? Agente Starling, sorpréndame con su perspicacia.
Eso le excita. Los homicidas sistemáticos guardan trofeos de sus víctimas.
Yo no.
No, usted se los comía.
Ja sabem tothom qui té la veu de Jodie Foster en castellà.
Estàvem, òbviament, sentint El silencio de los corderos i el moment aquest de l'entrevista amb el doctor Hannibal Lecter, que és el caníbal més famós de tots, i la Clarice Starling.
Però a l'Anna, que és una dona dels 2000, pràcticament, li encanta la sèrie que també hem fet.
M'agrada.
Amb un gran caníbal i Hannibal.
Sí, sí, sí. A veure, comencem pel principi, que ja arribarem a la sèrie. Però bé, el doctor Hannibal Lecter, que és aquest personatge de Thomas Harris, va aparèixer per primera vegada a la novel·la de 1981, Red Dragon, el dragon rojo, el drac vermell. I és el personatge central de tres novel·les més, però, òbviament, l'hem vist adaptat moltíssimes vegades a la gran i la petita pantalla, i l'adaptació més recent és Hannibal.
Mira quins ulls de xirivites. Ara hauríem de dir allò de Darren, que ja t'ho diuen Virgil Quotes, ja t'estan saludant. Ja.
Jo vull cridar, aquí vull cridar Brian, perquè és d'en Brian Fuller, i si pots comprovar, pots donar fe que hi ha cors al meu guió al voltant, o sigui, del nom d'en Brian Fuller.
Ara penjarem aquesta fotografia al Twitter mínim.
Que bé, la sèrie no només és impecable a nivell d'interpretació, guió, muntatge, fotografia, està molt bé, sinó que compten amb l'assessorament d'en José Andrés, que és un xef espanyol molt ben considerat internacionalment, que és el que, clar, aporta els seus coneixements i ha aconseguit que tots els espectadors de la sèrie ens morim de ganes de tastar el que està cuinant el doctor Lecter, encara que sigui carn humana. És igual, perquè, clar, recordem que...
Tu sé que ho faries, eh?
Jo ho faria totalment. Però bé, això, recordem que Hannibal Lecter és el caníbal més refinat de tots, que prepara, bé, plats d'alta cuina.
La veritat és que jo veia la sèrie i jo m'entrava una gana sempre,
sí,
i pensava, Montse, no és normal que t'entri gana.
És
no,
el comentari
no hauria...
de tothom que mira Hannibal.
I, sí.
I això, que a més ofereix els plats als seus convidats sense que aquests sàpiguen que estan menjant carn humana, cosa que encara és més, té un interès molt maco. I clar, les receptes que José Andrés proposa són tan bones, el procés està tan ben filmat i els personatges ho gaudeixen de tal manera que t'acaba sent igual el tipus de carn que sigui, vols ser un més a la taula.
T'és igual si és vedella de Girona o cuixa de Tarragona, no?
Sí, i a més, qui podria negar-se a tastar els plats quan en Mads Mikkelsen, no sé gairebé com es pronuncia el nom d'aquest senyor, es diu Mads Mikkelsen.
Jo, tu pronuncieu en idioma d'Ikea i ja està.
No, però clar, sent danès, crec que ho he buscat, i és Mads Mikkelsen, una cosa així.
D'acord.
I bé, això, els presenta amb una elegància i amb un accent i amb una cosa que no es pot resistir. I en Brian Fuller, el showrunner, el director de la sèrie, diu que un dels millors moments de la preproducció de Hannibal, i el que el va convèncer que José Andrés era la millor elecció per assessorar-lo, va ser quan es va reunir amb ell per primera vegada i es van asseure i li va dir, José, quines parts, així per curiositat, quines parts de l'anatomia humana són comestibles?
Ventresca.
I ell, sense pensar-s'ho dues vegades, va dir, totes. I aquí va començar una col·laboració fantàstica que tots agraïm moltíssim.
Però algú es menja aquells plats, de veritat?
Sí, sí, els actors els mengen de veritat.
No, els actors sí, però clar, no són de carn humana.
No. Esperem que no.
T'ha agradat aquesta innocència virgilenca?
Potser li haurien de demanar explicacions a Brian Fuller i José Andrés. Però bé, passem als casos reals.
Me encanta cocinar con barro. El plato gana mucho en sabor y añade un toque teatral a la cena. Somos barro y volvemos al barro. ¿Le corto un trozo?
Això sí que era de la sèrie, abans estàvem a la pel·lícula amb l'Anthony Hopkins, aquí era en Mads Mikkelsen.
Matchmixing. Ens diuen des de Virgili Quotes que segur que la Cris Bordes, que li encanta pronunciar coses, diu, segur que ella ho sap dir.
L'últim que vaig parlar amb ella ho va pronunciar Mads Mikkelsen directament.
Ah, atenció, sí, sí. Que aquí hi ha una guerra de...
Ah, no hi ha una guerra, però...
Que
però,
se sàpiga.
Però ho he fet millor que la Cristina Bordes. No.
Ho has fet millor que la Cristina Bordes.
No. Però bé, això, deixant de banda les sèries de televisió excel·lents, també hi ha casos reals documentats de canibalisme, òbviament, i hi ha anècdotes recents, com la d'un senyor que va tenir un accident amb moto i va perdre un dit i va dir, saps què? Sempre he tingut curiositat per la carn humana, potser mirava Hannibal, el cuinaré i me'l menjaré. Va ser un tema que ell s'ho va prendre amb molta calma, molt tranquil, va dir, com a mínim he tret alguna cosa bona de l'accident perquè no puc anar menjant-me gent por ahí, però si és el meu propi dit, bueno, encara.
I tant.
Però l'antropofàgia té una història molt llarga i tu mateixa m'has dit aquesta tarda, has apuntat molt bé que...
Home, el catolicisme, sabeu allò de ens mengem el cos de Crist? Doncs
exactament.
Primer cas de canibalisme, encara
totalment.
Que a algú no li agradi que ho expliquem així.
Totalment. I bé, els orígens de la paraula caníbal són molt curiosos i es remunten als caribs, també coneguts com galibis, que és el conjunt de pobles que donen nom al carib. Uh-huh. I al segle XV habitaven al nord-est de Venezuela i part de les Antilles, i després hi havia un altre poble que eren els taïnos, que també vivien a les Antilles, i s'hi referien amb la paraula cariba o caniba. I a partir d'aquí va ser com
cariba,
es va
caniba.
Anar formant
Uau.
La paraula caníbal. Però, què passa? Això vol dir que els caribs practicaven l'antropofàgia, que eren caníbals de veritat? Doncs, encara que hi ha tribus d'arreu del món que sí que mengen carn humana com a ritual, en el seu cas, encara que siguin l'origen, no està gens clar. Perquè la mateixa paraula, o sigui, la paraula caníba, cariba... Pels propis caribs significava valent o coratjós. Uh-huh. Pels taïnos, que són els que la van convertir en el que és...
La van fer seva, diguéssim.
Significava enemic. Però després, d'alguna uh-huh. manera, els europeus que van arribar ho van acabar fent servir com a menjadors de carn humana. I això per què? Doncs és molt probable que, coneixent la història de massacres que va venir després de Cristòfor Colom, s'escampés el rumor que la tribu practicava l'antropofàgia perquè als europeus els semblés com més justificat carregar-se'ls. Mm. Com una excusa. Vull dir, en tot cas, tant si era veritat com no, ho van fer servir com a excusa de... És una cosa que no entenc, són uns salvatges, com que mengen carn humana, estic en total dret de carregar-me'ls a tots. I sí, el mètode europeu seria trobar un poble que no tens motius per aniquilar, fes córrer que practiquen rituals que estan mal vistos a la teva societat i ja està. Ja tindràs raons de sobres per massacrar-los. I aquí estem.
Segur que molts vegetarians també pensen que nosaltres practiquem el canibalisme, no?
Sí, es pot veure així, si vols.
No ets de les que mengen carn, tu menges grassoletes de bacallà, de fet t'alimentes d'això.
Jo menjo carn crua, també, a nivell... Sí, no
a nivell carpaccio, no, vols dir?
No habitualment, però a mi m'agrada menjar carn crua de tant en tant, així com un detallet.
A mi també.
Doncs fantàstic.
Doncs escolta'm, Anna, tu que estàs al final del programa i em vas bé, perquè
sí?
Hem de fer dos regals avui.
Oh.
Per una banda el còmic i per l'altra banda les entrades per teatre de les confessions, tampoc. Mireia Isar, ajuda'm. Confidències de la...
És
que
veritat,
ho hem dit de tots els noms. Confidències...
És que més, jo ho acabava de veure.
Exacte.
Jo sabia quin era el títol i tampoc me'n recordava.
Doncs pel còmic, de l'1 a l'11. M'has de dir un número.
El 2?
Doncs el 2, David Araster s'endú el còmic de Velázquez.
Les Menines.
Molt guai aquest còmic.
Sí.
I al teatre tenim 3 entrades. Per tant, m'has de dir 3 números. Perquè, escolta, estem esplèndids. 3 entrades dobles. De l'1 al 4.
Doncs l'1... El 3 i el 4.
Doncs l'Isabel de Llobet, la Marga Almenara i la Olga Giné s'enduen els còmics.
Fantàstic.
Ai, els còmics.
Les entrades.
És que ja no sé què dir.
Són dobles, no? Oi?
Exacte, entrades dobles. Tots són bones notícies. Contents aquí el cabaret de que la gent també ho estigui.
M'has agafat el gregot.
Ens agrada. I nosaltres tornarem demà a les 9 de la nit amb el programa especial dedicat a l'Inèdit, aquest festival de música documental. Tindrem aquí el Lluís Hidalgo explicant-nos el millor del cartell com cada any i a més sortejarem entrades per aquest festival. I a més, apunteu-vos que hi haurà moment també per la música, perquè volumen 2 dels Ramones, en aquesta secció de Soc tan fan, que parlarem amb aquesta banda de joves, les Mourn, que vindran a parlar-nos dels tots els pòsters i tota la seva vida doncs enfocada als Ramones. Tot i aquestes coses passaran demà al cabaret elèctric a les 9 de la nit i també segur que regalem coses. Aquest programa l'hem fet la Mireia Isar, en Josep Maria Marçà i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem demà. Bona nit.
Cabaret Elèctric.